L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Domènec Ramal és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'informació que representa l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu, el d'avui, dimecres 27 de febrer, que com cada dia comencem introduint-vos algunes de les propostes informativament parlant més destacades de la jornada a ritme de titulars. Per fer-ho, començarem anant a Deltebre, on el ple celebrat ahir aprovava la zonificació escolar per a la preinscripció de P3. Temps d'actualitat en el que coneixerem les millores, en este cas en el transport, que conjuntament han impulsat l'Ajuntament d'Amposta i el de Tortosa a través d'un acord amb l'empresa IFE. Anirem a Flix. La Generalitat s'ofereix com a mediadora en el conflicte amb Ercros. I avui també coneixerem les llums i les ombres, la cara i la creu d'una campanya, aquesta d'enguany, de l'oli i l'oliva. Un informatiu, el d'avui, que parlarà també de l'Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha atès al llarg del 2012 484 reclamacions. Destacarem propostes d'agenda com aquesta xerrada sobre la recreació històrica al Centre d'Interpretació de la Pesca, o també coneixerem la curiosa iniciativa d'un peregrí jubilat de Reus que ahir passava per Santa Bàrbara. Per últim, el nostre recorregut avui passarà també per Alcanar, on properament un equip del Síndic de Greuges de Catalunya passarà consulta en aquest municipi. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'una jornada, la d'avui dimecres 27 de febrer, que tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ahir dimarts se celebrava sessió plenària extraordinària a l'Ajuntament de Deltebre, un ple que va servir per aprovar la zonificació escolar per a la preinscripció de P3. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens explica avui aquesta primera informació del nostre temps d'actualitat. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava per unanimitat amb els vots a favor d'Esquerra, Partit dels Socialistes, Convergència i Partit Popular la proposta de zonificació per al proper curs 2013-2014 per tal de presentar-la al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que és qui ha d'autoritzar que la preinscripció per al proper curs es pugui fer segons la mateixa. La preinscripció per a P3 del proper curs d'educació infantil a Deltebre es farà d'acord amb la nova zonificació escolar aprovada per la comunitat escolar i ratificada pel ple de l'Ajuntament. D'aquesta forma, el municipi es divideix en tres zones d'influència amb la finalitat d'apropar els centres al domicili familiar dels alumnes i, a la vegada, procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Així, les tres zones són l'Escola Riumar Zona 1, la Zona 2, Escola Sant Miquel, i la Zona 3, l'Escola l'Assumpció. Aquest any hi ha un total de 120 xiquets i xiquetes empadronats que han de començar a cursar P3. Joan Alginet és el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre.
Hem aprovat en el suport de tots els grups una proposta que venia consensuada per part del Consell Escolar Municipal i també per part de la Comissió Informativa i el beneplàcit dels directors i directores i directora de les escoles de Deltebre. La proposta que cada any hem de fer, no? La proposta de zonificació itinerant, que és ni més ni menys que en base al cens, per tant, des de la provisionalitat que això comporta, aplicar als alumnes que l'any que ve hauran de començar a P3 els seus centres de referència. A partir d'aquí dividim el municipi en tres zones, la zona de Riumar, la zona de Sant Miquel i la zona de l'Assumpció, limitant en uns carrers que cada any varien en funció també de les ofertes o de les demandes que hi ha. En aquest sentit, en l'any, per exemple, la zona 1, que és Riumar, i la zona de Sant Miquel estan més condensades i, per tant, més poblades. Per tant, la línia d'influència de l'Assumpció s'ha ampliat i, per tant, ha entrat fins i tot a una zona geogràficament de la Cava i, a partir d'aquí, doncs, no és això. Ara enviarem les cartes a les famílies per iniciar els tràmits per a la preinscripció. Són en total 117 alumnes que en base al cens hauran de començar el curs vinent P3, menys que l'any passat. L'any passat eren 130, quan són 117, i a partir d'aquí agraïm una vegada més als directors la seva feina, la seva voluntat d'arribar a acords, d'arribar a un consens per a que això sigui possible. agrair també avui la presència excepcional dels alumnes de l'escola Sant Miquel, que han vingut a acompanyar-nos en un dia tan important. Almenys ha sigut un ple curt, però que un punt dels quals era relacionat en les escoles.
El portaveu de Convergència Unió subratllava que hi han votat a favor perquè hi ha consens de totes les parts. Lluís Soler.
Deltebre és l'únic municipi del Baix Ebre que aprovem una zonificació itinerant tots els anys. En aquest cas, avui hem aprovat la zonificació escolar per al curs vinent, per al curs 2013-2014, i en aquest cas és una zonificació que per la realitat del cens d'habitants de Deltebre, el que és el límit de l'Assumpció toca molt, molt, molt cap al centre de la Cava. En aquest cas és un greuge per a algunes famílies que viuen a la zona del centre de la Cava cap al riu, però entenem que quan el Consell Escolar Municipal va ser una proposta des de l'àrea de Cultura i Ensenyament i avalada en aquest cas per les associacions de mares i pares i pels propis equips directius, entenem que és una proposta consensuada des de Convergència i Unió. Ja agraïm aquest consens en aquestes propostes de zonificació escolar perquè anys enrere hem tingut uns certs conflictes a l'hora de la zonificació escolar. Aquest any sembla que tot ha anat correctament. Nosaltres sempre lamentem que els alumnes de l'organització de Rio Mar hagin d'anar al col·legi a l'escola de l'Assumpció, però en tot cas l'única escola que té una única i exclusiva línia escolar és el col·legi Rio Mar, tal com tenim l'ocens, només dona per a 5 línies i a hores d'ara tenim establert dues línies de l'Assumpció, dues línies del Sant Miquel i una al Rio Mar, i per tant no es poden fer més meravelles de les que estan. Per tant, des de Convergència i Unió li hem donat suport davant del consens que hi ha hagut entre àrea d'ensenyament, equips directius i associacions de mares i pares de la comarca.
També els populars hi han donat el seu suport, destacant que és una proposta real. Tomàs Castells.
S'ha anat acotant bastant, és bastant real a les necessitats i a la divisió del nostre poble en quant als naixements i els possibles crios que tinguin que assistir a aquestes escoles. També, tal com s'ha dit, pues, havent parlat en les comissions informatives que s'han fet al respecte i al mateix temps pues, tenint els col·legis, inclús pues, les ampes, els pares i tot això, pues, la possibilitat de poder assistir i iniciar pues, un procés de que si hi ha algun canvi important a fer, pues, com sempre s'ha tingut des d'esta casa, pues, la cura, no? I atendre pues, aquelles possibles modificacions pel bé de tots. El Partit Popular votarem a favor d'esta proposta, esperant que tot vagi normal i en tot cas pues, sí que hauríem de mirar regidors de que tinguéssim la cura de poder pues, ajustar-ho el màxim possible perquè ens provoqui els pues, menys desplaçaments possibles a les famílies i als crios del poble.
Aquesta sessió extraordinària de ple d'ahir a l'Ajuntament de Deltebre va comptar com a públic amb els alumnes de tercer del Col·legi Sant Miquel, que la van seguir ben atents.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
En plena febre de reivindicació per millorar el transport a les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament d'Amposta i el de Tortosa han arribat a un acord amb l'empresa IFE per incentivar el transport públic i millorar l'oferta de transport cap a la ciutat de Barcelona. Des d'Amposta Ràdio ens ho amplia Manel Ramon.
Ordinem que els ajuntaments d'Amposta i també el de Tortosa, Transport Públics de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'empresa IFE, explotadora de les concessions urbanes de la línia regular amb origen i destinació a Barcelona, han arribat a un acord per a la promoció de l'ús del transport públic a les Terres de l'Ebre. Així, l'acord passa per oferir transport gratuït de les línies urbanes a Amposta i també a Tortosa per connexionar amb el bus que va a Barcelona. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, ens explicava aquesta iniciativa.
Sí, proposta de millores al transport urbà d'Amposta, enllaçant-lo en el transport interurbà. Ja, de moment, una proposta que està fent la companyia, la Generalitat, i que suposem que la Generalitat acceptarà, dins del paquet de mesures per a la millora del transport interurbà i del transport públic a Catalunya, la proposta consisteix en que tot aquell que tingués que agafar un autobús a Amposta per anar a Barcelona, té el bus urbà gratuït, tant per anar a agafar l'autobús a lo que és la parada de busos interurbans, com per a tornar de la parada de busos interurbans quan torni de Barcelona cap a casa d'ell. Això s'està preparant ja per a poder treure ja el bitllet quan s'hi puja el bus urbà i es pot treure el bitllet per anar a Barcelona.
Cal recordar que pel que fa als trajectes urbans municipals es podrà utilitzar des de qualsevol parada urbana dels dos municipis en totes les franges horàries de les 5 línies urbanes. Tots els desplaçaments urbans són gratuïts amb aquesta promoció per tal d'anar des del punt de més proper a la teva llar d'una línia de bus fins a la parada d'autobusos cap a Barcelona. D'aquesta manera, també, segons ha manifestat el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, s'intenta fomentar l'ús del transport públic per tal de millorar la circulació a les ciutats i també evitar contaminació.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT. L'informatiu EMUT.
I un dia més hem de viatjar cap a la Ribera d'Ebre per comentar l'última hora de l'actualitat referida en aquest ERO presentat per l'empresa Aircross. La Generalitat de Catalunya es va oferir en el dia d'ahir com a mediadora en el conflicte de l'empresa Aircross, que recentment, com diem, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació de rescissió de contractes que afecta 198 treballadors a tot l'estat, dels quals 176 treballen a Catalunya, la majoria d'ells, 156, a la planta de Flix. El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, va fer aquest anunci ahir després de reunir-se al comitè de seguiment de l'ERO i amb el comitè d'empresa d'Aircross a Flix, acompanyat del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, també a les nostres comarques, Mercè Millares. Bonastre manifestava que la Generalitat es posa a disposició dels treballadors i de l'empresa Aircross per intentar gestionar el conflicte d'una altra manera. A més, el secretari d'Ocupació i Relacions Laborals instava l'empresa Aircross a que es faci un replantejament i retire l'ERO per tal de poder parlar amb la Generalitat, l'Ajuntament de Flix i els treballadors i poder estudiar possibles alternatives. Bonastre va demanar a l'empresa que entengui aquesta proposta, ja que de les 198 persones afectades per aquest expedient de rescissió de contractes, 176 treballen a Catalunya i, com hem dit, la gran majoria a la planta de Flix, 156. Per últim, Bonastre lamentava també que durant la visita a Flix no hagués pogut reunir-se amb representants de l'empresa Aircross, que va al·legar motius d'agenda per presentar-li la proposta del govern de la Generalitat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
I anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar avui de la cara i la creu de l'oli en una campanya on, paradoxalment, la mala collita per la sequera beneficia els preus. I és que, mentre Unió de Pagesos, el sindicat agrari, calcula una davallada en la producció del 35,4% en la collita d'oliva a Catalunya, una altra vegada a causa de la sequera, per la seva banda, el gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, reconeix que s'estan tenint uns preus extraordinaris. Des del sector es firmaria per tindre aquest nivell de preus de cara als propers anys. Per conèixer més detalls, evidentment hem de viatjar cap a Santa Bàrbara. Allà, a la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Doncs el sector oleícola, efectivament, torna a ser notícia per reafirmar el que, de fet, ja s'havia explicitat des d'algunes cooperatives i que ara reafirma en una nota el sindicat Unió de Pagesos, calculant una davallada de més del 35% en la collita d'oliva a Catalunya en general, una altra vegada a causa de la sequera. El sindicat estima que la collita de l'oliva de la campanya 2012-2013 a Catalunya tornarà a patir una altra davallada a causa de la sequera, com diem, exactament del 35,42% respecte a una collita mitjana i suposarà una pàrdua de 14.390.000 euros. Per demarcacions, a la de Tarragona la davallada suposarà un 32,75%, sent la de Lleida la més castigada amb un 43,26% de pèrdua. Pel que fa referència a les comarques ebrenques, les més afectades per la baixada de producció serà el Baix Ebre, amb 8.809 tones menys que una campanya normal. El Montsià, amb 6.804, serà la segona més afectada, i la Ribera d'Ebre, amb 4.997, i la Terra Alta, amb 3.538 tones menys, estarien al darrere. Unió de Pagesos advertia en la mateixa nota que aquestes xifres empitjoren encara més la situació de les explotacions d'oliveres catalanes, que són les que perceben menys ajuts directes de tot l'Estat, segons informes de la Comissió Europea, mentre que els productors catalans són els que suporten un major cost de mà d'obra amb menor productivitat de treball. D'altra banda, el marge net mitjà de les exportacions especialitzades en la producció d'olives ha passat de ser positiu l'any 2008 a ser de menys 282 euros a l'hectàrea a l'any 2010. Un altre dels mals que pateix el productor oleícola al territori, segons apuntava el gerent de la cooperativa Sol d'Ebre a la recent acabada Fira de l'Oli de Jesús, era, reconeixia el gerent, que la comercialització fora del territori costa, ja que el mercat oleícola està dominat per les grans superfícies comercials i les marques blanques. Els productors ebrencs se centren en distribuir l'oli entre les xarxes comercials de productes de proximitat, com ara les agrobotigues, i això és una llàstima perquè són uns olis extraordinaris, apuntava Estrada. Tot i aquesta negativitat al sector, Estrada també tenia paraules positives, en aquest cas fent referència als preus, que enguany sembla ser que estan sent molt millors que en èpoques anteriors. Estrada reconeixia que s'estan tenint uns preus extraordinaris i que firmarien per tenir aquest nivell en els propers anys. L'escoltem.
Bueno, els preus d'enguany jo diria que són extraordinaris. Aquí estaven ara comentant que firmarien pels propers 5 anys tindre uns preus en aquest nivell. La realitat és que el sector ha viscut en aquests darrers anys una producció bastant creixent amb una demanda estable i això ha portat que els preus vagin baixant o han anat baixant. Enguany ens hem trobat en una producció que, com han dit aquí, se remunta al 2004. I, claro, amb una producció tan baixa, si no hagués estat pels estocs que teníem de l'any anterior, pues enguany l'oli se s'ha disparat als núvols.
Els productors d'olivera encara viuen una situació més difícil en les àrees de secà estricte, amb rendiments molt baixos i en zones amb poques alternatives de conreus. Hi ha marges encara més negatius que els de la mitjana. Establir ajudes específiques per compensar aquests desavantatges seria una solució per evitar l'abandonament d'aquestes superfícies.
L'informatiu Emute.
L'Oficina Comarcal de Consum de l'Ens Comarcal del Baix Ebre ha gestionat al llarg de l'últim any 909 consultes. D'aquestes, 484 han estat reclamacions davant d'un servei o producte ineficient o defectuós. En aquest sentit, i com ja ve sent habitual, el sector que ha rebut més reclamacions ha estat el de la telefonia mòbil, amb 193 queixes. Per darrere, el sector d'internet, amb 42 reclamacions, i en tercer lloc, la telefonia fixa, amb 30. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat la rellevància de l'Oficina Comarcal de Consum. Per a Soler, aquesta esdevé una figura de primer ordre per atendre les demandes i consultes dels habitants de la comarca al voltant d'un producte o servei irregular i per donar resposta a les queixes dels consumidors. Al seu torn, el conseller de Comerç i Consum del Consell Comarcal del Baix Ebre, Jordi Curto, ha explicat que les més de 900 consultes realitzades en el transcurs de l'últim any mostren que aquest és un servei important per a la gent de la comarca que necessita informació o que té inquietuds o queixes per una situació determinada. Per tal de solucionar les diferents reclamacions presentades, l'Oficina Comarcal de Consum ofereix el servei de mediació, o sigui, la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta amb l'objectiu d'ajudar les parts i facilitar l'obtenció d'un acord satisfactori. En total, de les 484 reclamacions presentades, 357 s'han resolt per mediació i 85 s'han arxivat. Per altra banda, 42 s'han traslladat a arbitratge. Més enllà de gestionar les reclamacions i solucionar els dubtes dels consumidors, des del Departament de Consum també es realitzen campanyes d'inspecció per tal de comprovar si l'establiment, producte o servei ofert s'atén a la normativa o disposa de la qualitat exigida. En aquest sentit, es realitzen campanyes de correcció de mercat, comprovació de protocols, comprovació de requisits generals, presa de mostres i control sistemàtic de productes industrials. Paral·lelament, també s'ha fomentat l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum. A més, al llarg de l'any, l'Oficina Comarcal de Consum també ha organitzat xerrades escolars, conferències, sessions informatives i cursos sobre consum responsable.
Santa Bàrbara, 2 i 3 de març, Pavelló Municipal d'Esports, Campionat de Twirling Catalunya Sud. Semifinals individuals, parelles, conjunts. Amposta, Alcanar, Deltebre, Tortosa, Ulldecona i el club anfitrió, el Santa. Dies 2 i 3 de març, Campionat de Twirling Catalunya Sud. L'emoció, la competitivitat, l'exercici, l'espectacle, que no t'ho contin. Vine a animar el teu equip.
I el recorregut informatiu de la jornada d'avui ens porta també a l'Ametlla de Mar. Allà han preparat per al proper dissabte una xerrada sobre la recreació històrica al Centre d'Interpretació de la Pesca. Xerrada que organitza l'associació cultural La Cala Cultura i que anirà a càrrec d'Eloi Carbó, membre de l'associació Cota 402 i del grup de recreació històrica Agrupació Fare. L'acte tindrà lloc, com hem dit, dissabte a partir de les 6 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca. Des de la Cala Ràdio ampliem aquesta proposta per dissabte. Olga Tomàs.
La recreació històrica. Aquest és el títol i el tema de la xerrada col·loqui que tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca, el CIP, de l'Ametlla de Mar. Una xerrada organitzada per l'associació cultural La Cala Cultura i que anirà a càrrec d'Eloi Carbó, membre de l'associació Cota 402 i del grup de recreació històrica Agrupació Fare. Eloi Carbó és autor i traductor especialitzat en història militar contemporània i en enginyeria aeronàutica. D'altra banda, Carbó ha publicat sobre història de la Guerra Civil Espanyola i arquitectura naval. Com a recreador, ha estat membre fundador dels grups Ejército del Ebro, Hispaniets i Agrupació Fare i ha recreat a França i Itàlia. Aquesta agrupació Fare de recreació històrica representa les forces menys conegudes que van servir al bàndol republicà durant la Guerra Civil. Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura i membre també de la Cala Cultura, fa una crida a la participació.
Bé, doncs aquest dissabte tenim la conferència que organitza Cala Cultura, anomenada la recreació històrica, a càrrec de Eloi Carbó. Crec que serà una conferència amena, divertida i molt interessant. I a més, abans d'entrar a la conferència es podran veure també una sèrie d'objectes i elements una mica decoratius relacionats amb la recreació històrica. Per tant, animem a la gent que vingui a passar una tarda dissabte agradable i interessant.
La Cala Cultura, que compta amb una desena de membres, ha realitzat diverses xerrades sobre patrimoni, astronomia i també sobre parla calera. Sovint l'escenari d'aquestes xerrades ha estat el CIP, el Centre d'Interpretació de la Pesca, que ha servit de plataforma de diverses iniciatives culturals. Actualment el CIP compta amb una exposició permanent de malacologia, exposició de moluscos, on es poden trobar un centenar de peces de diverses espècies. Des de la Regidoria de Cultura, Dani Boquera també ha subratllat que aquesta exposició és possible gràcies al treball de Vicenç Subirats i Lluís Brull, qui va inventariar el material a part de cedir part de la seva col·lecció particular. Aquesta exposició, oberta al públic des de l'estiu, està ubicada amb dos vitrines que es van adquirir gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona per l'adquisició de materials i equipaments culturals.
I si abans hem passat per Santa Bàrbara per comentar els detalls de la campanya que enguany està vivint el sector de l'oli, novament hem de retornar a aquesta població, una població de la comarca del Montsià per la qual també passa el camí de Sant Jaume. Un peregrí jubilat de Reus ofereix una havanera composada per ell mateix a les corals dels pobles per on passa. El peregrí ha fet diverses vegades el camí de Sant Jaume i ara emprèn el que arranca de l'Ebre, el que ahir mateix el va portar a Santa Bàrbara per fer aquest singular oferiment. Novament tornem a la Plana Ràdio, però en este cas per escoltar la veu de Tere Giné explicant-nos aquesta singular notícia.
Així és, Domènec. Pere Elies Montornès és reusenc que gaudeix de la seva jubilació fent totes les variants que permet el camí de Sant Jaume i que ara ha emprès precisament la ruta ebrenca, desviant-se per Santa Bàrbara. Fins aquí el fet no tindria massa importància si no fos perquè el senyor Elies és també un poeta i compositor de lletres de cançons. D'aquesta manera uneix les seves dues aficions per tal de promocionar la seva obra, molt especialment la titulada Havanera del Camí, una havanera composada sobre una melodia de Josep Casanova Noves, oferint-la a totes les corals i grups musicals dels pobles per on passa, per si la volen incloure al seu repertori.
Exactament, aquesta peça s'ha fet per coral, principalment va començar sent per coral i a continuació doncs, ja es va fer per aquests grups nostres de tradicionals de cada estiu, que actuen Pescadors de l'Escala, Portbó, Peix Faregit, tots aquests grans grups. Doncs, en acabat ja es va fer per ells, la partitura per ells. I ja tenim les dues versions, per a coral, per a cors i per grups d'aquests d'aquí. Bé, jo sóc fonamentalment, he escrit poesia i moltes lletres per cançons, no? No excessivament, no moltes, però jo, per mi ja són moltes perquè és molt difícil d'introduir-les. I, esclar, llavors, per escriure, doncs no paga la pena tampoc per tenir-les a un calaix. Satisfacció personal, sí, doncs, que ja la tinc també per les que he fet, per les peces que he escrit, no? Però, doncs, no té massa sortida. Costa molt que els grups estrenin coses noves i tal. Però, doncs, aquesta és molt maca. Habanera del Camí és molt maca.
Pere Elies deia que aquesta és una manera directa de promocionar la seva obra, afirmant que li agradaria molt que la coral del municipi l'inclogués al seu repertori. L'Habanera del Camí, nascuda originàriament en català, ha estat traduïda a les diferents llengües dels territoris per on ha passat el seu autor, el gallec, el basc, l'asturià, el portuguès i també, fins i tot, el suec o el francès. El seu camí prossegueix avui direcció cap a Tortosa, on pretenia entrevistar-se també amb els mitjans de comunicació locals per seguir fent el seu singular camí i oferiment. Recordem que el peregrinatge cap a la ciutat de l'Apòstol també té la seva ramificació de sortida des de les Terres de l'Ebre. Històricament, els peregrins penetraven a la península des de la desembocadura de l'Ebre, riu amunt fins a Tortosa, on el portal del Romeu complia la mateixa funció aglutinadora que feia Roncesvalles a Navarra o Son Port a Osca. Acabem aquesta crònica recordant un breu fragment de l'Habanera, que diu així: per un camí no gens feixuc vaig anar a Compostela, el cel em feia d'aixopluc i el cor fort de caravela. Esperonat pel vent del port, entre bedolls, roures i pins, per fi vaig arribar a port, havent partit de terra endins.
I després d'aquest fragment poètic, arribem ja, enfilem la recta final del nostre temps d'informació i ho fem amb un avís adreçat a la gent d'Alcanar. Perquè el proper dijous, dia 7 de març, l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Alcanar, on atendran totes aquelles persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra una actuació de l'administració pública i també contra les empreses que presten serveis d'interès general, llum, aigua, gas, telefonia, etc. Les visites s'atendran al Casal Jove, Hotel d'Entitats, a la Ronda del Remei número 70. Però tots aquells que vulgueu formular alguna consulta o queixa a l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya, prèviament haureu de concertar l'entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça síndic@síndic.cat. A través d'aquestes sessions itinerants que promou el Síndic de Greuges de Catalunya, el defensor de les persones es persegueix que a través de les queixes i consultes presentades per la ciutadania es milloren els serveis que rebem per part de les diferents administracions públiques del nostre país.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Presència del sol avui a gran part de Catalunya, sobretot de l'oest, núvols però que avancen per l'est i nord-est, i aquesta tarda algun primer plogim, sobretot vespre i nit, avançarà des de la costa i prelitoral nord. Cota de neu 500 metres, de fet aquest matí hem tingut alguna petita sorpresa en aquest sentit al voltant de la ciutat de Girona. De cara a demà, la llevantada ens abraçarà de ple, temporal marítim ben destacable a molts sectors de l'est del país, i pluja generalitzant-se a la costa prelitoral i també punts de ponent, però minses al Pla de Lleida, moderades a la zona de contacte de la Segarra, les Garrigues, i abundants a les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona. Tret del Pirineu lleidatà en conjunt, on hi podria haver demà clarianes, tímides, però en definitiva clarianes. Atenció a la costa i prelitoral, on les pluges podrien superar els 100 litres per metre quadrat. I atenció, àrea del Ripollès i serralada prelitoral, en un primer moment per sobre de 700 metres i al voltant dels 900 metres o 1.000 el divendres, doncs la nevada podria ser forta en aquests indrets. Dissabte i diumenge, arribada del temps estable. S'acaba els pròxims dies la possibilitat de glaçades en llocs fora de l'alta muntanya.
I no hi ha temps per més. Així arribem al punt final d'aquesta mitja horeta que cada dia dediquem a repassar l'actualitat del territori, sempre des de l'òptica particular i singular d'una emissora municipal, les de les Terres de l'Ebre, i en este cas les que conformen aquesta associació, EMUTE. Temps d'actualitat que avui, dimecres 27 de febrer, novament ha tingut el control i coordinació. Qui us ha parlat? Domènec Ramal. Res més. Gràcies per seguir-nos. Passeu una molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.